Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Secció del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns per parlar de tendències. Aquest és un espai que fem amb Flash Deco i amb la seva coordinadora, Judit Martínez. Hola. Molt bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
Com estàs?
Bueno, de quina manera?
Encostipada.
Entre que estic encostipada. L'altre dia em vaig fer mal, em vaig caure, m'he fet una tendinitis. No estic massa fina, però bueno, anem tirant.
És dilluns, pensa que demà és dimarts i això també ajuda.
Què vols dir?
No, allò que necessita passar el temps, no?
Sí, i sembla bueno, que a poc a poc em aniré recuperant.
Bueno. Avui portes convidada, una convidada.
Mira, avui porto una convidada especial. Et dic especial perquè és molt cara de veure aquesta dona.
Ah, sí?
Sí, mira, jo de fet el primer número de la revista la vaig batejar com l'ànima invisible. L'ànima invisible de Sàcum.
Pues sí que et va costar.
Sí, sí, perquè, sí. A veure, si Sàcum és una botiga que tothom coneix, perquè tu preguntes a algú, i quina botiga de Sant Cugat de decoració coneixes? Hombre, Sàcum. Tothom coneix Sàcum i és la botiga que a tothom li agrada, no? Però, en canvi, a la Marta la coneix poca gent, o la coneixia, perquè la meva intenció era que a través de Flash Deco la gent la fos coneguent a poc a poc, no? Perquè vam pensar de fer com una columna, no? Dedicada a la Marta, que es digués Toc Personal, no? És una columna en la que la Marta doncs, parla de tendències de decoració, no? Jo crec que gràcies a això, no sé, jo prefereixo pensar que és així, ja la Marta, bueno, tothom la va coneixent una mica més, no? Tu què creus, Marta? No sé si
t'ha anat bé. M'heu tret de l'anonimat.
Ja t'han fet visible.
Exactament.
Marta Tovella, ella és la propietària de Sàcum o Sàcum?
Sàcum, es diu Sàcum, sí.
Sàcum.
Sí, no porta accent, evidentment, però la tònica és la segona. És Sàcum, és una paraula que jo vaig escoltar a un viatge a Israel, quan buscava nom per la botiga que jo tenia. Jo fa molts anys que vaig obrir aquesta botiga, la vaig obrir inicialment a una planta, a una primera planta, fa 25 anys potser, i en aquell moment, com que estava a una primera planta, li vam posar un nom que era el pis de dalt. Fa molt temps d'això. Uh-huh. I en el moment en què vaig poder-me quedar a la planta de sota necessitava un nom nou perquè el pis de dalt ja no tenia cap sentit estar en una planta baixa i per tant buscava una paraula que m'agradés. I a un viatge a Israel em van començar a donar noms de paraules de les coses que teníem a sobre de la taula. Els plats, els gots, els coberts i els coberts en hebreu vol dir Sàcum. Uh-huh. Sàcum, casualment, després amb els anys jo no hi vaig caure mai, però són les sigles de Sant Cugat i de Marta. Per tant, és una casualitat tremenda que jo no hi havia caigut mai, però és així.
És veritat.
Per tant, la botiga es diu Sàcum. I aquesta és la història del nom.
Mira que bé.
Rodó, no?
Ara, quan passem per allà davant, per Santiago Rossinyol, número 42, que és on es troba la botiga, potser ja ens ho mirem d'una altra manera,
exactament,
no?
Sí.
Ja amb una mica més de sentit. I parlem de tendències, però saps que m'agradaria preguntar-li a la Marta, com que ja fa tants anys que t'hi dediques a això, com diries tu que han anat canviant, com han evolucionat les tendències amb aquest temps?
És una pregunta una mica àmplia, però el que jo diria és que fa molts anys aquí ningú tenia massa interès en el tema de l'interiorisme. Tinc la sensació que l'interiorisme s'ha treballat més a països on la gent fa més vida a casa i aquí, amb el clima tampoc s'hi feia especialment vida. La gent no hi pensava massa en el tema de la decoració fa molts anys, molt al principi, no? I això és una cosa que ha anat canviant amb el temps. De fet, no? Vull dir, ara tothom, qui més qui menys, es compra revistes o està enganxada a Pinterest i a Instagram i per tant va veient el que es va fent. Hem anat canviant de tendència, evidentment, anem lents, per tant, quan surt una tendència, aquí tarda un any o dos o tres en adaptar-se, mai l'acabem d'agafar del tot. Vull dir que es porten els daurats, bueno, ja veurem, vull dir, saps? Vull dir, fins que la gent s'ho posa a casa seva, tot va una mica... He de dir que Sant Cugat és un lloc bastant... De gustos bastant neutres. A la gent li agraden les coses bastant neutres i colors que no cansin i materials que no cansin i coses molt naturals, el llit, coses que en el fons no acabin passant de moda. No s'acaben d'agafar tendències molt concretes, que també és veritat que són molt efímeres i passen el temps i desapareixen. Però realment tinc la sensació de que la gent aquí, el que li agrada és una cosa bastant atemporal i clàssica
estable.
I conservadora, sí, aquest sí. És el punt. Sempre hi ha, evidentment, un percentatge de gent, no?, més bohèmia, més atrevida, però no és el gran públic.
Però a part dels gustos, tu parles d'una evolució, no? Jo crec que l'evolució també té que veure amb la pròpia botiga, no? Perquè abans, jo recordo, Sàcum, que entraves i hi havia molt objecte, i molt objecte petit. En canvi, ara potser trobem, és més showroom, no? O sigui, trobem més mobles o propostes més perquè tu t'imaginis com vols la teva casa, i després sí que hi ha alguna peça, però vols dir que no, ha canviat una mica, no?
Sí, però això jo penso que és un tema que el mercat, és el que demana el mercat, no és tant un tema de tendència. El mercat ha canviat absolutament en els últims anys i fa 10-15 qualsevol entrava a una botiga i es comprava objectes per casa seva. Però el que va entendre la gent és que quan traies un objecte de l'espai, del conjunt en el que estava, deixava de tenir sentit. És com quan te'n vas al Marroc i et tornes boig perquè t'encanta la ceràmica i la treus d'allà, i a casa teva aquella ceràmica ja no t'aporta el que t'aportava en el seu entorn.
I vols dir que ara la gent busca més un projecte, no?
Exacte. Llavors la gent el que fa és que, sí, m'agrada aquesta peça, m'agrada moltíssim, però això a casa meva no hi diu res, a no ser que vinguis i la facis sencera. Per tant... El dia a dia la gent entra i mira i s'inspira, però possiblement no necessita comprar-se un objecte perquè és molt conscient de que no tindrà sentit, fins al dia en el que els hi fa falta i llavors em canvio de casa. Pots venir, pots donar-li un cop d'ull i planteja la sencera, perquè llavors sí que tindrà sentit.
Clar, llavors per tant, és on entres tu i dones aquest assessorament, no? Aquest servei global d'interiorisme potser, no? I després pots agafar els diferents objectes, no? O mobles per omplir l'espai, no?
Exactament, per donar-li l'última part. Una casa, al final, si la planteges, si t'agrada la decoració o t'interessa estar en un espai que estigui ben... Hi ha una part final, que és la part que nosaltres li diem la part de l'atrets o de l'estilisme, que és el que farien les estilistes de les revistes quan van a una casa. Les cases de les revistes no estan...
I te les preparen totes xules.
No estan com... La gent no viu exactament com surt a la foto. Clar. Això és així. Ningú tindria tele, resulta.
Mai surten teles.
Exacte, no hi són, i en canvi tothom en té. Per tant, les estilistes, quan arriben a una casa, el primer que fan és la tele fora, omplim això de flors, posem les mantes que caiguin, que sembli que aquí... No? I els llibres oberts i les safates amb els croissants sobre el llit, això el dia a dia no és així.
He de dir que això no ho fem nosaltres, que nosaltres no toquem mai res.
Això, les estilistes de les revistes ho fan. I què vol dir això? Doncs vol dir que l'última part és la més important, en el fons, tot i que la prèvia ha d'estar bé. Per tant, tu pots fer una reforma, fer una obra d'una casa i després vestir-la malament i ja l'has liat. Vol dir que tot ha de ser coherent i has d'arribar fins al final, que vol dir que els quadres han d'estar al seu lloc, que tota aquesta última part, que és molt difícil, que no és tan... No tothom té l'habilitat per fer això, és una cosa bastant complicada. I llavors nosaltres fem totes les fases, inclòs aquesta última, d'anar a una casa, ens emportem els coixins, les làmperes, els gerros, les fulles d'eucalipto que cauen a sobre... Tot això és el que al final li dona el punt a una casa i és molt difícil de fer, tot i que sembli que està desordenat, però no és tan fàcil aquest desordre pensat. I això és el que fem totes les fases fins a arribar al final. I això és el que la gent ha anat dient, s'ha anat explicant, i per tant li fas a una i llavors la seva veïna ho veu i diu, jo també ho vull.
Oi.
I ai, mi cunyata lo ha hecho. I llavors has d'anar...
Però en general, Marta, tu diries que la gent té clar, per exemple, el que vol, o es deixa molt assessorar fins al punt de canviar una mica la idea inicial del que pretenia?
És difícil moure'ls i massa la idea. En el fons, la gent que ve a demanar-te alguna cosa així és perquè té interès. Si no, directament no tenen cap... compren quatre coses que troben i, o que ja tenien i per tant les posen. Si algú va a demanar-li a un interiorista o entra a una botiga a demanar un projecte és perquè el tema li interessa, si més no. Si no, ja ni entren.
I confien en el teu estil, no?
Sí, i llavors, clar, em venen a veure a mi perquè veuen més o menys el que hi ha allà i per tant entenen que el que els hi faré és algo similar.
Clar.
Si vas a un altre lloc que tingui un altre estil totalment diferent, entenc que tu has de saber on entres una mica, no? Un cop estàs en una distribució més o menys no, que està consensuada, a partir d'aquí pots fer alguns tocs, però la gent en general sap una mica quin estil vol. M'agrada aquesta revista, i per tant aquesta revista ja sé com va.
Clar, no? Ja marca una mica.
Exacte,
no,
i la majoria de gent, almenys d'aquí, els agrada la mateixa revista a tothom. No?
Quina
I
és?
El Mueble, evidentment. I llavors els agrada aquest estil més clàssic, menys arriscat. Algú que vol una cosa molt més arriscada, possiblement s'ho fa ell perquè és algú que realment té ganes de buscar peces concretes, de viatjar i acumular no, coses que van trobant. Bueno, hi ha una mica de tot, però en general, normalment la gent sap bastant quin estil vol, això sí.
Exteriors també?
Exteriors també, sí, no tant perquè no tenim coneixem paisatgistes i coneixem gent que es dedica més a exterior i per tant ho podem fer, però tot el tema de les plantes i com creixeran i tot això és molt complicat. Mm. És una altra feina diferent, però sí, evidentment ho podem fer.
I encara que no t'agradi parlar de tendències, si fem una comparació amb la moda, no? La moda és veritat que va molt ràpid, no? I el que es porta ara dintre de 2 o 3 mesos ja no volem, no? Ja volem canviar. En decoració no passa tant, però cada vegada sí, no? Tant per el tema de revistes i sobretot per internet, perquè a internet estan els clubs de decoració, no? Que porten coses noves constantment. I llavors, si fem una mica aquesta analogia amb la moda, podríem dir que la gent ha de tenir com un fons d'armari o un estil concret i després anar afegint petites coses, no? Per donar-li aquest toc, per no cansar-nos, perquè no ens cansem de les nostres cases, no? Perquè ens cansem una mica de tot. Per exemple, ara es porta el color, el Pantone lila, no? Això vol dir que hem d'omplir la casa d'objectes liles?
No, però això no ho fa ningú. No, això no ho fa ningú. Jo penso que les tendències amb decoració són molt lentes i no calen amb la profunditat amb la que podria calar en el tema de la moda, per exemple. I sempre funciona tenir una base molt neutra que admeti passar per canvis de tendència, no? Ara mateix es porta moltíssim la ceràmica dels anys 70, no? Tots els tipus de gerros amb aquests esmaltats que els hi queia una mica, no? Aquelles gotes de pintura d'un altre color i amb textures, tot això està de supermoda. Possiblement d'aquí un any la gent encara ho haurà assumit més, però amb una base de casa absolutament neutra tu pots anar canviant aquests objectes que són petits, que no valen molts diners, canvies els coixins, 4 quadros i ja ho tens un altre cop diferent. Per tant, és fàcil més o menys estar en aquest punt de tendència, però les tendències a les cases són...
No són tan evidents.
No són tan evidents. Uh-huh. No són tan evidents.
Els coixins sí que són una peça, no?, que canvies 4 coixins i ja sembla que la casa té un altre aire, no?
Exactament, exactament. El textil sí que és realment una rotació tremenda i de fet hi ha cadenes que venen només textil perquè això sí que la gent habitualment ho fa, es canvia els coixins de casa i per tant ja té un altre aire.
Bueno, i també és més fàcil, és més econòmic, és que clar, imagina't, si has de canviar tot un menjador, mobiliari, absolutament tot, però sí que és veritat que canvien petites peces i amb el tema del textil és més fàcil i també et pot donar la sensació de més canvi.
Exacte.
Perquè hi ha una oferta variadíssima, no?
Des del
tipus de teixit, preus, colors, i fent un canvi d'aquests, un petit canvi et pot donar la sensació d'haver fet una gran cosa.
Exactament, sí.
Quin seria el teu estil, Marta, si et preguntéssim quin és el teu estil més personal? El que tu, per exemple, imagina't un client que et diu, mira, jo m'agradaria que em fessis a casa de principi fins al final i jo no vull intervenir perquè em fio de tu. Com seria aquesta casa?
Depèn de l'arquitecte, depèn de la casa, com sigui. Jo penso que les cases et demanen, és com un quadre. Moltes vegades entro a cases de clients que tenen quadres que evidentment volen conservar però estan mal emmarcats. Com els emmarquem perquè ens funcioni? No, error. Què necessita aquest quadre? Quin marc necessita? No pots emmarcar uns quadres de conjunt amb casa teva, no? Seria com forrar-te els llibres en paper que et funcioni bé pels colors que tens. Bueno, això és absurd. Per tant, vol dir que el quadre necessita un marc concret que li va bé. Doncs una casa necessita una decoració concreta. La casa t'ho demana. No és el mateix un pis a l'Eixample amb terres d'hidràulics, que una masia a l'Empordà, que una casa absolutament minimalista no? Aquí a la costa del Golf, o un pis a Collfabà. No tenen res a veure. Clar. Sí que és veritat que hi ha cases o pisos, per exemple, en aquest cas, que en fem bastants, que no tenen cap personalitat prèvia, perquè... perquè són pisos que, bueno, que són sí, totalment caixes, escèptics, no? Són caixes amb parets de pla dur, amb una distribució en la que s'intenta optimitzar, no? Tres dormitoris, el que sigui. Totes aquestes cases, evidentment, no tenen una personalitat prèvia i, per tant, els hi has de donar. Però tampoc et pots passar, perquè tampoc estàs ni a l'Empordà ni a un pis a l'Eixample. Llavors, jo crec que amb això s'ha de ser molt conseqüent i fer el que et demana la casa... i el client, bueno, que s'hi adapti una mica, perquè de vegades t'acaben demanant coses que són antinatura. Vull dir, intentar decorar un pis com si estiguessis a Versalles, no? Un pis a doncs això, a Collfabà, doncs no té cap sentit.
Però qui paga mana?
Quina manera.
Qui paga mana? Depèn de moltes coses. Depèn de moltes coses. És molt important entendre-t'hi amb un client i el client amb tu.
És el més difícil, no?
Bon, jo m'entenc molt bé amb tots els meus clients perquè si no ens entenem directament no són els meus clients ni jo la seva interiorista. Vull dir, hi ha una reunió prèvia en la que si no t'entens ja no hi ha res a fer. Ni per part seva ni per part meva. Perquè jo no li puc fer la casa a algú amb qui no connecto, i això és així, i m'imagino que a molta gent li deu passar. Per altra banda, tampoc imposo. Hi ha molts interioristes que sí que imposen. Això s'ha de fer així perquè jo ho dic. Jo penso que el que hi viu és el que ha de decidir a una última instància, i per tant jo no em barallo amb ningú. Encara que pensi que s'estan equivocant, és casa seva, i per tant tenen tot el dret a fer el que vulguin a casa seva. Jo no deixaria que ningú opinés respecte a casa meva. Puc demanar opinions. És veritat que de vegades et trobes amb gent que et paga i després les teves opinions potser tampoc, no? Vull dir, te les volen discutir, llavors és com absurd, no? Perquè, no sé,
clar. Escolta una cosa, Marta, els teus clients són principalment de Sant Cugat o per on has treballat?
De molts llocs, de Barcelona, de Granollers, de Terrassa, de Sabadell, de Sant Quirze, inclús hem treballat a Sevilla, a Madrid, a Suïssa, a diferents llocs on ens demanen. Gent que ha viscut aquí en un moment donat i marxen, o gent que és d'altres llocs i ha estat aquí una temporada i ha tornat a marxar, o gent que casualment, pel que sigui, ens ha conegut. Per Instagram ens arriba moltíssima gent, moltíssima. Inclús gent que al final hem de dir-los que no ho podem fer perquè realment no podem portar obres a segons on, no? No sé que ells tinguin constructora, podem supervisar coses des d'aquí, això sí. Però hi ha projectes que no podem portar des d'aquí, bàsicament perquè ni tenim equip ni tenim ganes de liar-nos d'aquesta manera, no? I a part també és una feina, és una feina molt creativa, però també és una feina que implica una gran logística, bastant complexa, a més, en la que hi treballa moltíssima gent, hi ha molts proveïdors, tothom penja de tothom, i si et falla un que està fent una tela a Anglaterra i el transport no arriba, llavors ja tenim un lío. Vull dir, això multiplicat per 10.000, és un tema que no és tan fàcil. La part creativa acaba sent bastant limitada comparada amb tot el que ve després, no? Que és posar en marxa tot això perquè tal dia muntem, i tal dia muntem vol dir que aquí no pot fallar ningú, i això és complicat.
Abans parlaves de viatges, no? De quan vas de trobar el nom per la botiga. T'inspira molt viatjar?
Viatjar m'inspira quan estic allà, quan torno se'm passa, saps? Vull dir...
se t'oblida.
Se m'oblida ràpidament. No sabria dir-te...
Dona't de la inspiració.
Estic connectada a Pinterest i a Instagram constantment, això sí. Lamentablement he deixat de comprar revistes. Les segueixo comprant, però se'm queden allà, perquè realment si et dediques a això o si busques informació, tot el món de Pinterest, per exemple, és espectacular. És espectacular, perquè et filtra directament les coses i, per tant, no has de perdre temps en mirar coses que després no t'acaben servint, no? Abans, quan buscàvem referències per una casa, havíem de mirar 50 revistes fins que trobàvem el que és, que ara introdueixes tres paraules i trobes exactament el que busques. Per tant, realment el món de les redes funciona en aquest aspecte, per buscar referències, per ensenyar-li a la gent, això et quedarà així. I amb això és amb el que ens estem nutrint tots, pràcticament.
Quin creus que és l'espai més important de la casa en quant a decoració, el que més pot marcar l'estil o que ens podem identificar més en aquella casa, no? A través de quin espai? No sé si m'explico.
Tots han de funcionar coherentment, jo penso. No té cap sentit, per exemple, que una casa hi hagi tres banys i els tres siguin diferents. Per mi això no funciona. Vull dir que s'ha de pensar tot quan pots començar una casa de zero, que no passa sempre, però de vegades sí, el que fem és que escollim 5 materials, i amb aquests 5 materials ho fem tot. Els banys, la cuina...
Les cuines també totes iguals? Ai, les cuines, perdona, les cortines.
Les cortines totes iguals a tota la casa, sí. Uh-huh. El mateix paviment, els mateixos materials, un, dos tipus de rajola diferents només... unifiquem materials perquè el que ens interessa és l'última part, que és el que us he dit de l'estilisme. Tu pots deixar una caixa tota de ciment, un bany tot de ciment, parets, terres, tot, i si després li poses uns quadros, uns gerros, unes peces,
ja el tens, toque, no?
Ja el tens. Per tant, i això és el que pots canviar després. Per tant, és tan simple com treure-ho, tornar-ho a posar diferent i tens un altre bany. Uh-huh. I no complicar-se amb coses que... Això fa molt temps m'ho va dir algú i jo no m'ho creia, em va dir, si tu entres a una casa i dius, uau, quines cortines, és que t'has equivocat amb les cortines. Em
va dir. Això.
Això és així. Perquè...
Sí, tenen que passar més a saber.
Exacte, saber, no has de veure el terra, no has de veure les cortines, no has de veure res d'això. Totes les peces importants i, per tant, més cares, aquestes no s'han de veure. Perquè són, perquè si es veuen molt, vol dir que quan portis 3 anys veient-ho no ho podràs suportar més.
Yeah.
I en canvi, si no les veus, no? Llavors la gent amb això s'embolica. Aquesta taula, els peus no m'acaben. És que és el de menys.
No, però és veritat, perquè l'altre dia jo vaig estar a una casa espectacular a Passeig de Gràcia, un àtic dúplex, i me'n recordo sobretot els quadros. O sigui, me'n recordo de l'art que tenia, no?
Clar.
En canvi, és veritat que el terra no tinc ni idea si era de fusta o era... no tinc ni idea.
No t'hi vas fixar.
Les cortines tampoc. Bueno, sí que tenia diferents sofàs perquè tenia, bueno, una espècie de llit balinès, això crida l'atenció,
sí.
No? Però...
Clar, el que passa és que tu hi entres un dia i te'n vas, uh-huh. Però el que viu allà dintre, si realment ha fet una, no, una caixa molt, molt potent, és possible que quan porti un temps s'encansi, es cansi del terra, es cansi del paper de les parets, no? No, vull que tingui estampat. Uf, sí, ja. És fantàstic, però és que quan tu et compres roba, al final acabes vestit amb bàsics quasi sempre.
Sí.
I la peça aquella superespecial que et compres perquè t'enamores, te la poses un cop cada 3 o 4 mesos, perquè clar, és que ni tu t'hi veus, no? Doncs imagina't viure en un entorn en el que sempre hi ha tota aquesta quantitat d'informació.
Doncs avui ens hem creat el nostre propi espai, aquí seguint les indicacions i escoltant sobretot a la Marta Tovella. Se'ns ha passat el temps volant.
Se'ns ha passat el temps volant. Ja
sí. M'agrada molt parlar per la ràdio, m'agrada molt.
Molt bé.
Doncs ja se'ns ha acabat el temps. T'agraeixo, Marta, que hagis tornat avui per parlar-nos d'interiorisme. Judit,
gràcies,
fins d'aquí 15 dies. I ara us deixem amb les notícies i després amb Guatequemania i Josep Maria Planas. Gràcies a tots. Fins demà. Bon dia.